en tu tienda, web y app. Alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la teva Cope més propera, Cope Catalunya i Andorra. Herrera des de Cope Catalunya i Andorra. No vull ser mestre de res, però us deixaré un comentari i una reflexió a fer que segurament molts de vosaltres ja heu fet, segurament, però crec que val la pena aturar-nos una miqueta, doncs, a fer una petita reflexió sobre el tema. Em refereixo a aquesta batalla que tenen les empreses ferroviàries ara a Espanya. De fet, ja sabeu que Òscar Puente, el ministre de Transport, doncs ha acusat a companyies com Ouigo, sobretot Ouigo, o Iryo, de competència deslleial, assegurant que els bitllets barats són insostenibles. Aquí hi ha un matxembrat important de coses, Hi ha un matxembrat entre aquest tipus de bitllets barats i després el fet de que no deixa entrar Renfe a França, però Espanya sí que ha deixat entrar empreses franceses a fer competència a les línies ferroviàries. La competència de deslleial ve que, bàsicament, acusen aquestes empreses, com Ouigo, de tenir subvencions públiques franceses. Jo faig una reflexió des del punt de vista del consumidor, si em permeteu. Primer, possiblement el ministre hauria d'estar content perquè això significa que tots podem utilitzar transport d'alta velocitat a preus molt assequibles. Això vol dir que qualsevol pot, amb una certa antelació, per 20 euros anar i tornar de Madrid. Per posar un exemple. I això és dolent? Això és dolent? El consumidor no crec que sigui dolent. És a dir, el ministre hauria d'estar content. Després, possiblement, bitllets barats són insostenibles. Bé, això serà un problema de la companyia que posa aquests bitllets barats, no del ministre. No del ministre. Renfe per diners. Bueno, és que Renfe fins ara tenia, fins fa uns anys, fins que es va liberalitzar el mercat, tenia el monopoli de l'alta velocitat i posava els preus que volia. És a dir, és que hi ha moltes coses aquí. Estem parlant de que estem davant del que és la competència. Teòricament, quan diverses empreses competeixen entre si, habitualment, o això diu la regla, el que hauria de sortir beneficiat és el consumidor en una qüestió de qualitat i de preu. Si passa això i hi ha queixes, no acabo de veure. I després, per acabar, si em permeteu, per ser ràpid, els preus més barats no són els de Ouigo. No. Són els de Aplo. I Aplo, si no ho sabeu, us ho explico, és la filial low cost de Renfe, la pública. És a dir, que sí que fan competència. Ara diu, no, és que nos está reventando el precio. Bueno, igual hauríem de mirar altres coses. Per exemple, la gestió. Però penseu que un polític, en un càrrec, mai de la vida, del color que sigui, mai de la vida dirà que ha fet una gestió dolenta o que ens hem equivocat o que possiblement hem fet una errada en no sé què. Això mai succeirà. Mai de la vida. Seria honestitat política, de tal que se li omple la boca a honestitat política, ara que estem en campanya, doncs possiblement a vegades és de lo que más carecen en ese aspecto, almenys vist des d'un punt de vista del consumidor en aquest cas. Dic això i em perdonareu, perquè em fada una mica veure aquest tipus que el ministre digui, home, és que los españoles tienen que pagar mucho más por viajar en alta velocidad. Bueno, escolti'm, pues, què quiere que le diga? Pues, hauria d'estar content, no? Pel medi ambient, i perquè l'alta velocitat no sigui de rics o de persones que se la poden permetre, com va passar amb els viatges en avió, molt més contaminants. Però fins que no van entrar les companyies low cost, allà ningú es va queixar, perquè ja Iberia estava privatitzada, aquí el ministre no va dir res. Suposo que estaria content, no?, de democratitzar, perquè això fa que la gent es mogui, fa que la gent vagi a Madrid o vingui a Barcelona, per posar un exemple dins de l'alta velocitat, i això, el comerç de Barcelona o el comerç de Madrid estarà agraït, el turisme es veu beneficiat, bueno, no sé. En parlarem d'això d'aquí de seguida, el Sergi Tor ens portarà més dades sobre el tema i en parlarem amb el professor d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, el Gonzalo Bernardo, perquè ens expliqui 5 cèntims de tot el tema, que l'home sap, en sap, i molt del tema. Benvinguts a Herrera, Cope, Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i us explico el temps que tenim de cara a aquesta tarda de divendres i el cap de setmana. No hi ha gaire història. La veritat és un temps molt estable, el que ens esperem de cara a aquesta tarda. Algunes boires que encara quedaran aquesta tarda per la costa sud, des de la costa central cap a baix, possiblement estem parlant d'una petita boira, però i un cel tèrbol, no? Preludi d'aquesta pols en suspensió que ens ve, aquesta llengua d'aire càlid que ens ve des del Sàhara, que entrarà no només a Espanya, sinó també a bona part d'Europa, fent pujar les temperatures. Fins i tot de cara a demà dissabte i diumenge, esperem ja cap a ponent temperatures tranquil·lament de 30 graus o més. Demà dissabte també tindrem un dia molt estable. A la franja de costa sí que tindrem boires i núvols baixos. Serà tota la franja de costa, sortirem amb això. No s'esperen pluges, ni de broma. El que sí que s'espera, ja de cara a dissabte a la tarda, molt més marcat, és aquesta pols en suspensió, aquesta pols sahariana que es mantindrà sobretot diumenge, i no esperem precipitacions. Les temperatures possiblement començaran a baixar o a normalitzar-se, perquè estaran molt per sobre del que tocaria per l'època aquest cap de setmana. Molt per sobre, estem parlant de que ja pràcticament fregàvem els 28 graus doncs, en punts de Catalunya. Doncs aquest cap de setmana possiblement passarem dels 30, I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Fem la pregunta al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs un vehicle variat a l'enllaç de la 2 a la B23 provoca retencions a Sant Feliu de Llobregat en aquestes dues dies. També destacar un vehicle variat a la 62 de Muntanyola, la Sapes Alternatiu, en aquesta via, tot i que no ens consten retencions. Destacar també a la P7 un carril tallat a l'Ametlla de Mar en sentit nord, en sentit Barcelona, per la retirada d'un camió accidentat. I també a la mateixa P7 hi ha un vehicle variat a l'alçada de Barberà de Vallès que talla un carril i provoca retencions des de Cerdanyola en sentit Girona. De moment, això és tot. Espero que de la trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta. Que tinguis un bon migdia. Cuida't.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A veure, anem a mirar una cosa, si em permeteu, Moment. Un moment. Mireu, acabo de... Em poso ara mateix a la pàgina de Renfe. Vaig a comprar un bitllet... No el compraré, miraré el preu, Però no tinc previst anar cap a Madrid, anar... A veure, aviam, el que surt d'aquí a mitja hora, a les 12:55, costa 102,35 euros. A les 13:25 em surt un per 80 euros. El de les 14 hores, el de les 2 de la tarda, justament quan acabi, i pràcticament plegui, 125 euros. I tarda, triga 3 hores i quart. 3 hores i un quart en arribar a Madrid, Bé, si vaig a la tarda em baixen més els preus. I el de les 21 hores em surt per 35 euros. Ojo peligro, 35. Aquest és un Aplo, el que us deia abans. És un Aplo, Que és la companyia low cost de Renfe, en aquest cas, l'Aplo, Torno dissabte. El de les 6 de la matinada, també un Aplo, costa 39 euros. Ja veig que els preus oscil·len. Però per ser anada i tornada, me'n cobren entre 50 i 60 euros. Bé, el més barat, un Ablo que surt de Madrid a 7:45 de la tarda, costa 29 euros. Bé, Sergi Torres, estic per convidar-te a anar amb mi a Madrid. Com ho veus, això? Bon dia.
Bé, però jo tinc millors ofertes, perquè mentre tu estaves entrant a Renfe, jo he entrat a Oigo.
A Oigo, endavant. Què tenim? A veure què ens quedem.
Doncs mira, me'n surt a les 13:50,
sí?
És a dir, tu que estàs fent programa, jo ja puc marxar, per 49 euros.
Està molt bé,
Val. Hi ha tres opcions per marxar avui a Madrid,
Sí.
Amb Oigo. A les 17:40,
sí?
55.
Molt bé.
I a les 20:40, aviam, 39 euros.
Mira, et diré, el de l'Ablo, el de les 9 de la nit de l'Ablo, és de 35 euros. Seria 4 euros més barat.
Mira, més barat. I dissabte, aviam, mira, 13:50, 29 euros.
Ostres, està molt bé aquest,
I 17:40, 25.
Molt bé, està molt bé.
Això hem oigut.
Bé, això que estem fent tant el Sergi Tor com jo es diu competència, buscar els preus, el consumidor que busca els preus més assequibles de la competència. Sí. És que hi ha una guerra de preus per viatjar en tren, una guerra entre cometes en aquest cas, no?
Sí, tot això és des de fa 3 anys, quan va entrar al mercat la companyia pública francesa, que com tu molt bé has dit també té ajudes públiques, perquè també han de donar una altra informació. Va, aquí hi ha les vies del tren i els desplaçaments. I a Espanya són dues coses diferents. De les vies del tren s'encarrega també una empresa com és Adif.
Correcte.
I els desplaçaments és Renfe, i després les que han arribat, no? I Adif, en aquest cas, cobra, per exemple, una tarifa fixada en un viatge a Madrid-Barcelona de 20 euros per plaça a tots els operadors. Això vol dir que la venda de bitllets, que, per exemple, hi ha 9 euros o 12 d'ofertes, està per sota del preu de cost.
És a pèrdues, seria.
És a pèrdues. Per això sempre diuen que són companyies amb molt múscul financer que pot fer aquest tipus de promoció, que pot aguantar, però al cap de la fi doncs, el que s'intenta és una captació de clients.
Entenc, entenc.
Home, encara... Aleshores sí que estem amb una guerra de preus, ara ja molt potenciada, amb la intervenció d'Òscar Puente, flamant ministre de Transport i podríem dir que compulsiu seguidor de les xarxes socials.
Sí, igual...
No sé si va una cosa primera o segona.
La xarxa social es carrega el diable i possiblement el ministre s'hauria de pensar a vegades dos vegades quan escriu.
Oh, però és que cada mitja hora hi ha un tuit, Cada mitja hora hi ha un tuit. Jo no sé si és un professional de les xarxes socials o ministre de Transport. No sé el temps. És a dir, podríem dir si és ministre a temps parcial o a temps complet. Però bé, això ja és un altre debat. I aleshores, clar, el ministre diu que com que Renfe entrarà en pèrdues per primer any, clar, això li afecta a ell, perquè són pèrdues.
Clar.
Aleshores està estudiant presentar a la companyia francesa, a Ouigo, per dumping i pràctiques deslleials a la Comissió Nacional de Mercados i Competències. És a dir, que els preus que ofereix estan fora de mercat i que ja no és una competència deslleial, sinó que és una guerra bruta.
Bé, en quina situació...
Al cap i a la fi he pensat que totes les guerres són brutes.
Sí, en aquest cas és una guerra entre cometes. Jo pensava que sí, té subvencions públiques la companyia francesa, però possiblement s'haurien de complicar o preocupar també els francesos, perquè amb els seus diners aquí viatgem més barat. També seria una qüestió del què, no?
Vull dir... Però si vols m'envies demà cap a París i dilluns te faig des de París doncs una informació de servei a peu del carrer amb la informació dels francesos, val?
No pateixis.
Et faig un bon reportatge. Però què vaig, amb tren o amb avió?
Anem en tren, perquè buscarem uns preus... Buscarem un preu superguai.
Jo crec que
podríem
fer Herrera en Cope a París, també,
home,
no?
Home, jo penso que estem trigant. Deixa'm mirar, perquè segurament hi ha preus. Mira, mentrestant, si em permets, anem a treure...
Per cert, a mi m'agrada també com has definit a Ablo la filial, com si fos un equip de futbol, com si fos...
És que és una mica la filial, no? És una mica la companyia low cost. Filial low cost, La Pedrera. Bé, parlem d'aquest tema, a veure si traiem una mica més l'aigua clara des del punt de vista d'una persona que entén i molt de tot això, i és el professor titular d'Economia de la Universitat de Barcelona, el senyor Gonzalo Bernardos, que el tenim al telèfon. Gonzalo, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Gonzalo. T'he sentit totes aquestes queixes que té Renfe de Ouigo i aquesta guerra de preus que hi ha?
Bàsicament el que es queixa el ministre, Òscar Puente, és que el Renfe perd diners. Però ell diu perquè Ouigo li fa competència deslleial. El que succeeix és que hi ha una assignació d'horaris, Ouigo no està en tots els horaris, sinó només en uns quants, i posa preus molt baixos. Però, encara que posi preus molt baixos, és casualitat que en 4 dels 5 trajectes comú, el preu més baix no és el d'Ouigo, sinó el d'Ablo, que és el tren low cost d'AVE. I aquí el que realment està fent el ministre és segurament una mala gestió de Renfe, li estan donant la culpa a un altre.
Molt de política, això,
Sí, però fixa't que Renfe no està en França encara perquè li ha posat problemes al govern francès. Això és un altre tema. No és el tema actual, i el tema actual és molt senzill, que tu pots agafar i anar de Barcelona a Madrid, de Madrid a Màlaga, de Madrid a Alacant i altres llocs doncs a un preu molt més baix simplement perquè hi ha competència. I quan hi ha competència, un ministre en lloc d'agafar i estar preocupat per aquesta competència hauria d'estar encantat perquè poden viatjar molt més espanyols i poden fer-lo de forma molt més sovint. I el que beneficia justament és alguna alternativa d'esquerres, com el PSOE, deuria posar en el centre, que és la classe mitjana baixa, o principalment quasi tothom. A mi, les paraules aquestes del ministre realment em fan indicar que cada vegada la política, uns i altres, estan més desnortats.
Sí, sí, no, a més estem parlant això abans, em refiro quan parlo d'abans, parlo d'abans que entrés aquesta liberalització del mercat, abans que estigués l'Ablo i Wego i demés, viatjant a alta velocitat era un pico. Era igual que viatjar en avió, era un pico, fins que van entrar aquestes companyies low cost. Això significa que no només, no sé si la paraula és l'adequada, es democratitza, per dir això, que es posa a l'abast de tothom, sinó que, a més, ferroviàriament parlant, pel medi ambient, Gonzalo, és beneficiós, perquè el tren és més sostenible que no pas el cotxe o l'avió.
Continua havent viatges en avió, però bastant inferiors, perquè hem de recordar que la línia que més passagers durant molt temps agafava i transportava diàriament era Barcelona-Madrid. El pont aeri era una absoluta mina de diners en aquell moment per Iberia i després per qualsevol altra companyia que volia adherir-se a aquesta possibilitat. Amb l'entrada de l'AVE, doncs, l'AVE va guanyar terreny i més de la meitat dels viatgers viatjaven en AVE. Ara, el que succeeix en els últims temps és que progressivament l'avió queda recluït, perquè l'avió tenia un preu inferior al de l'AVE. Per tant, quan un viatjava i volia anar fora de Madrid i mirava molt els costos, li sortia més rendible l'avió que l'AVE. En aquest moment ja no. Amb WeGo i amb IDIO, la cosa ha canviat moltíssim. Clar. I, sobretot, hi ha un tema que a mi me sembla que està molt bé i que realment ha canviat el que és l'alta velocitat. Renfe la va dissenyar per l'home de negocis o la dona. En aquest moment, IDIO i WeGo, el que l'han dissenyat és per qualsevol persona. I això és un canvi molt positiu i que ens hauria d'alegrar i molt.
Home, els usuaris ens alegra, el ministre no tant. Però saps, i et faig la pregunta, Gonzalo, perquè no sé fins a quin punt el ministre s'ha expressat malament i ha barrejat dues coses. Abans ho estaves mig comentant, ho deixaves veure, i és aquesta competència de companyies franceses que venen a Espanya i les companyies espanyoles no van a França. No sé si el que fa el ministre és un ataque de cuernos, per dir-ho d'alguna manera, no? Que venen aquí i fan i a nosaltres no es deixen entrar allà. No sé si per qui ha barrejat aquests dos temes.
Jo crec que no. Jo crec, en primer lloc, s'ha explicat molt malament, però el que a ell no li ha agradat gens és que Renfe perdi diners. I en aquest cas, que Renfe perdi diners, és en gran mesura perquè les línies d'alta velocitat no guanyen els diners que guanyaven. I està molt clar que no guanyen els diners que guanyaven perquè tots els preus dels diferents serveis de l'AVE en alta velocitat han baixat el seu import. Clar, a partir d'aquí, doncs, hi ha que buscar un culpable, perquè no es pot buscar a una gestió interna. Perquè el polític mai creu que la culpa la té qualsevol tema que estigui relacionat amb ell. I, per tant, la culpa l'ha tingut aquí WeGo, quan precisament li fa molt més competència en molts trajectes i jo que WeGo. Què passa? Doncs que senzillament Òscar Puente moltes vegades fa declaracions, escriu en Twitter i se l'hauria de pensar més d'una vegada per veure si això realment és una bona publicitat per si mateix i el govern que representa o és una dolenta. I aquí ha ficat la pota d'una manera descomunal.
Això com acabarà? Quin creus que pot ser el camí de futur de tota aquesta pesca que tenim?
El que succeeix ara és que WeGo i IDIO tenen preus molt, molt reduïts perquè volen tenir una clientela. Volen que la gent conegui els seus serveis i a partir d'aquí doncs, ja els prefereixi si s'escau en relació a Renfe. En el moment que les empreses ja tinguin molt més coneixement de mercat i el públic hagi agafat i hagi provat molt més els seus serveis, tindrem preus més elevats que ara, però ni molt menys els que teníem abans, quan només hi havia Renfe. Per tant, gangues selectes, sí. Gangues tots els dies, a totes hores, difícil. Però preus que continuaran sent molt raonables perquè pràcticament tothom, en un moment o un altre, pugui viatjar en AVE, en aquest cas en alta velocitat.
Senyor Gonzalo Bernardos, professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, escolta'm, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i respondre les preguntes que hem fet, molt amable.
Un plaer. Fins una altra. Adéu.
Adéu, gràcies. Adéu. Bé, possiblement a vegades, quan realment hi ha una competència o una operació de màrqueting basada en preus assequibles, això espanta algunes persones. No sé si recordeu els cacaos importants que hi va haver quan grans companyies fixaven preus en diferents sectors, teòricament que estaven liberalitzats i que hi havia competència perquè arribessin millors preus. Però realment les grans empreses fixaven preus mínims. Llavors això, a qui perjudicava? Al consumidor. Quan teòricament la competència ha de ser al revés. El que ha de ser beneficiat és el consumidor. Doncs això, els acords per fixar preus està prohibit per llei, i això se sabeu. Bé, de seguida parlarem del congrés que comença la setmana que ve, canviem el tema, parlarem d'educació i tecnologia. El congrés es diu EdTech, dura dos o tres dies, i realment el que allà es tracta és com encaixar la tecnologia, l'avanç de la tecnologia, concretament en aquest cas posaríem el focus en la intel·ligència artificial, en l'educació. De seguida en parlem aquí darrere, en COPE Catalunya i Andorra. Però abans, va, anem a perdre pes, precisament. Abans a la redacció, la Marc Puerto m'estava dient, la nostra companya, que ara vindrà aquí amb nosaltres, m'està dient, és que viene la Fashion Week i necessito ponerme a punto. Bueno, no va a desfilar, però sí que siempre va bien ponernos en línia, i para eso el plan 1-2-3 es lo que le he dicho. Marc! Plan 1-2-3, si necesitas deshincharte, adelgazar y de las zonas más resistentes como los muslos, las caderas, los glúteos o la barriga en los hombres, pues no te lo pienses más con el Plan 1-2-3 y en solo 3 semanas vamos a eliminar de 4 a 7 kilos. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Lo vamos a conseguir porque el Plan 1-2-3 es rápido, es seguro. Además es drenante, nos ayuda a deshincharnos, a perder peso, bajar volumen y sobre todo que adelgazamos y controlamos también para que nos baje el azúcar y el colesterol. Y estamos de mejor humor, dormimos mejor, roncamos menos, seguimos comiendo, no son batidos, no pasamos hambre. Y como tú bien has dicho, en 3 semanas podemos perder de 4 a 7 kilos.
Y además recibes una evaluación con tu plan 1-2-3 con indicaciones rápidas, sencillas. Mira, solo tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vasito de agua y listo, empezamos a bajar de peso. Y además, como es natural, pues está hecho con ingredientes naturales, pues es apto para todo el mundo.
Para todos.
La primera semana vamos a limpiar y vamos a bajar el volumen. Enriqueta.
Sí, tomaremos los sobres de piña, que son los que nos ayudan a eliminar todas las toxinas. Nos ayudan a eliminar también la retención, los líquidos, y en esta semana podemos bajar más de 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar, vamos a tener un vientre plano.
Vamos a cuidar la flora con los sobres de naranja, reducimos la barriga, la fatiga, combatimos el estreñimiento y le decimos adiós también a 2 kilos más.
Y la tercera semana con las cápsulas captagrasas ya vas a perder la grasa pues en la papada, la cintura, la espalda, la barriga, también en las piernas y de 4 o 7 kilos menos, Enriqueta.
Claro que sí, que si quieres tu plan 1-2-3 solo tienes que marcar este teléfono, que es fácil, ¿eh? 650-51-52-53. Si llamas ahora y con tu plan tienes una gran oferta por ser oyente de COPE. Vamos a regalar estos parches reductores anticelulíticos para vientre o muslos para que nos despidamos por completo de la celulitis, ¿eh? Vienen 28 parches, pero además, Cruz, vamos a regalar también el trío de infusiones naturales, la detox, más la lipo, más la drena. Esta gran promoción gratis con el mejor plan de pérdida de peso, que es el plan 1-2-3. Llama, infórmate sin compromiso. 650-51-52-53. Además, plan... no tienes que moverte de casa. Te lo llevamos a domicilio por mensajería.
Eso es lo que iba a decir. 650-51-52-53. Ese es el teléfono del plan 1-2-3. Ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte e informarte sin compromiso sobre el plan, que además es fácil de hacer, es rápido, es seguro, claro, con registro sanitario, evidentemente, y económico, también te sale muy bien de precio, así que llama ya, 650-51-52-53 y vamos a perder de 4 a 7 kilos, Enriqueta, vamos a deshincharnos.
Claro. vamos a conseguir deshincharnos, vamos a conseguir bajar el volumen, a perder peso. Y además es que vas a, bueno, ganamos en salud. ¿Y qué vas a conseguir? Pues perder de 4 a 7 kilos y poder lucir tipazo para esta primavera y para el verano que ya está a la vuelta de la esquina. Solo tienes que marcar el teléfono 650-51-52-53 con la gran promoción. Te regalamos hoy los parches y el trío de las tres infusiones.
Pues claro, venga, que el veranito está ya a la vuelta de la esquina. De hecho, este fin de semana vamos a tocar los 30 grados en Ponent, a Cavallaida, así que imagínate, ¿eh?
A resfriarnos otra vez.
Otra vez, hay que ponerse en forma, eso sí, con el plan 1-2-3 nos va a ayudar. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, bon cap de setmana.
Patunets, igualment. Una abraçada molt gran. Adéu.
Adéu. I de seguida parlarem d'educació i tecnologia del Congrés EdTech, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
En FlexiCar hay muchos más, 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 en FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deportes.
Descárgate la app. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quin temazo, eh? Aquest que sona. Pelos como escarpias. Això és de ballar i ser la muda a la pista, en aquest cas, eh? Bé, parlem d'educació i parlem de tecnologia. Ja sabeu que l'educació... és una qüestió evident el que diria ara, eh? És una obvietat. L'educació evoluciona a poc, les maneres de fer-ho, i la tecnologia avança infinitament ràpid. Com encaixa tot això? Perquè han d'anar de la mà junts, sí o sí. Mireu, possiblement la primera innovació tecnològica a l'educació va ser quan es va inventar la impremta. En aquell moment, es va... La paraula democratitzar, perquè va arribar a tothom o tenia la possibilitat d'arribar a més gent. Doncs va ser possiblement el primer invent tecnològic que podrien aplicar a l'educació, als llibres. Però... avui en dia la intel·ligència artificial i tota aquesta tecnologia, com s'integrarà? La setmana que ve hi ha un congrés que es diu EdTech, que precisament vol tractar amb experts tot això. Com encaixar? Tenim al telèfon a la directora de l'EdTech, l'Anna Sant Salvador. Anna, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Si hagués existit en el temps de la impremta, segurament hagués estat un simpòsium del llibre, eh?
Exacte, com tu ara apuntaves, no? De fet, la tecnologia existeix des de sempre, no? En l'educació. Ja, com tu deies, doncs la impremta va ser una de les primeres revolucions, però a partir d'allà no hem parat, no? que passa que ara ens sembla que és molt més impactant, però ha existit sempre i sempre necessitem aquesta mirada doncs reflexiva i amb coneixement, no? per poder abordar tota aquesta part de tecnologia aplicada a l'educació.
Clar, s'ha de fer un bon lligam, no?, entre les dues coses per utilitzar-les bé. Què veurem i quins són els reptes o què s'exposarà en aquest congrés que comença la setmana que ve?
Sí, doncs mira, justament el títol del congrés per nosaltres aquest any és Tecnologia i Educació, on som i cap a on anem, per fer aquesta mirada doncs retrospectiva dels 20 anys que, últims, no?, on s'ha portat més tota aquesta part de tecnologia aplicada a l'educació, amb la irrupció de les tecnologies emergents, però també és per veure, per visionar cap a on anem i poder fer aquesta mirada doncs, reflexiva conjunta, des de, amb els investigadors. Per nosaltres és molt important en aquest congrés unir diferents actors, no?, els investigadors, per una banda, que ens aporten tota aquesta part de coneixement i pràctiques amb base i evidència científica i pràctiques internacionals, la part doncs, de l'administració pública, els que estan a càrrec de les polítiques educatives, també. En aquest sentit, doncs, tindrem el senyor Viano Chiriaggi, no?, que és el cap del Departament d'Educació del Consell d'Europa, on recentment ja s'ha regulat la regulació de la intel·ligència artificial i ens aportarà tota aquesta part doncs, també de coneixement i de com s'està treballant per aportar-ho als diferents governs i pràctiques a les aules. I molt important per nosaltres tota la comunitat educativa, no?, els equips directius que estan al càrrec d'aplicació de les tecnologies educatives en els seus centres educatius, seguim de primària, secundària, instituts de formació professional o universitat. No?
Ara, tinc la sensació que l'educació no va tan ràpida, no, és, a més és una evidència, no és una sensació, és una evidència, sí, que no va tan ràpida l'adaptació com la tecnologia va disparadíssima. És a dir, avui tenim una cosa i ja demà mateix tenim una, literalment. En 24 hores pot canviar el concepte de les coses. Clar, això com ho assumeix? Estem parlant de grans reptes que els propis alumnes ja tenen, no? Els mòbils, la intel·ligència artificial, tot això, ostres, deixa el PC en ridícul davant de com avançament tecnològic. És un tsunami. Això com ho païm, educativament parlant?
Exacte, el que tu dius, que les tecnologies van molt ràpides i l'educació és un sector que justament evoluciona molt lentament, no? Perquè al final, per poder portar totes aquestes pràctiques o aquest coneixement a l'aula, tant a lo que és a nivell de centre, a nivell d'aula o a nivell d'alumne i de docents, necessites doncs, poder assumir tota aquesta part de competència digital i d'acompanyament i de formació.
Cal una... que l'educació eduqui sobre aquest tipus d'eines els propis alumnes?
I tant, totalment. Tu ho has dit. Per nosaltres creiem molt important aquesta part d'educar en la tecnologia educativa. Per nosaltres la paraula educació és el centre i és la base. Val? I en aquest sentit, si us hi fixeu, i en el Congrés hi haurà, no? Però si, unes quantes empreses que es dediquen justament a això, i ponències també sobre aquesta part de com eduquem en tota aquesta part de responsabilitat, d'esperit crític, d'entendre què és el que és útil, el que no és útil en tecnologia educativa, perquè la qüestió no és si tecnologia sí o no a l'escola, sinó quina tecnologia és dissenyada per què i produïda per qui, no? I sobretot, per què l'utilitzarem aquesta tecnologia en l'educació? I respondre a aquestes preguntes és molt important i és important educar en aquest bon ús de la tecnologia educativa.
Doncs Anna Sansalvador, directora de Tech Congress, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per explicar-nos cap on anirà enfocat el Congrés aquest any. Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs això és l'encaix que pot tenir la tecnologia en l'educació. Marc Porto, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, molt bé.
Benvinguda. Escolta'm, què tens avui?
Doncs parlarem de música.
Ah, bé.
Perquè és divendres, perquè han vingut les migues.
Parlarem de música perquè és divendres?
Perquè és divendres.
Però així no tots els divendres parles de música.
No, però així ens animem de cara al cap de setmana, perquè avui les migues, que són quatre dones, quatre... músiques, artistes que actuaran avui a la Sala Apolo i estrenen doncs, el seu nou disc que es diu Rumberes.
Molt bé, doncs de seguida en parlem, però jo a més recomanaré a la Mar Puerto també que es posi les finestres de Bricoventana Punés. Perquè és fredolica, perquè quan fa fred la mar tremola i la pell com escàrpies i això no fa bé i s'escapa tota l'energia de la calefactor, s'escapa per les finestres, mar.
Bueno, ara no fa molt fred, eh?
Bueno, però també t'ho poso perquè a l'estiu les finestres modernes de Brico Ventana conserven l'aire fred de l'aire condicionat. Llavors no estàs suant i estàs empapada tot el dia de suor, que és fastigós això. Doncs. Les finestres modernes de Brico Ventana, bricoventana.es, bricoventana.es, que mantindrà la teva llar càlida a l'hivern, ara que ja marxa l'hivern, ja diré que mantindrà la teva llar fresca a l'estiu, mantenint o conservant l'aire condicionat. Així que dona-li a la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb Brico Ventana. Brico-ventana.es.
Christopher Lambert.
Llevo viviendo desde hace 4 siglos y medio.
Programa doble del actor más inmortal.
Y no puedo morir.
De todos los tiempos.
Bueno, todo el mundo tiene algún problema.
The Point Man, en el punto de mira. Y los inmortales.
Solo puede quedar uno.
Dos, de Christopher Lambert. El sábado a las 10:45 de la noche, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de... Un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Te voy a decir lo que pienso de ti. Tú luego me dices qué piensas de mí.
Mira que porten anys, les migues, i encara estan aquí presentant nou tema. Avui divendres hi ha un estrè important a la Sala Apolo de Barcelona, que són les migues, Mar Puerto.
Doncs sí, perquè les migues aquesta setmana han estrenat el seu nou disc, que es diu Rumberes. Comencen la seva gira nacional i també internacional, que arribarà fins i tot a Suïssa. I elles són 4 dones imparables, la Marta, la Carolina, l'Alicia i la Laura... I així és com ens explicaven què significava per elles aquesta estrena i que avui estiguessin a la Sala Apolo.
Ser rumberas al final es un modo de vida. Ninguna de nosotras a lo mejor en su familia han sido cantaores o cantadoras o bailarines, sino que somos de Andalucía, Extremadura, de sitios muy, muy flamencos, ¿no? Y cada una tiene un poco su historia, pero yo creo que todas coincidimos en haber empezado muy jovencitas a tocar y a cantar. Y no nos hemos conformado nunca con lo que ya sabíamos, ¿no?
I és que les migues porten ja un gran recorregut en la música. Fa gairebé 20 anys que estan a sobre dels escenaris i han rebut un Latin Grammy i també el Premi Min, a millor àlbum de flamenc, pel seu últim treball, Libres. Un reconeixement que van agafar amb molta il·lusió i que ara els permet gaudir molt més de la seva feina.
Es que 20 años dan pa mucho, ¿no? Y a día de hoy estamos en un momento donde tenemos muchas ganas de reencontrarnos con nosotras mismas, con no tanto agradar a la gente o a las redes o al público, sino agradarnos a nosotras mismas, hacer algo que nos apetecía mucho, que eran estas rumbas, era esto de ser rumberas, hacer algo un poco más festero, más animado que discos anteriores.
Per tant, 4 dones, 4 rumberes, que avui divendres actuen a la Sala Apolo de Barcelona dins del Festival Emprentes.
Molt bé, doncs gaudirem d'aquest Festival Emprentes i de l'estrena de l'àlbum de les migues. Per això ja sabeu que la Mar Puerto, el cap de setmana, no sé si podrà anar perquè ha de matinar, perquè dissabte i diumenge, des de les 6 del matí fins a 8:45, tenim els matins del cap de setmana amb Mar Puerto. I aquest cap de setmana què ens portaràs?
Doncs mira, recordarem l'entrevista sencera que vam fer a les migues, que ens explicaven aquest concert i també tot el que els hi ve ara d'anar endavant. Parlarem de pigues, d'aquesta calor que fa aquests dies, aquesta primavera que ja ha començat. perquè, clar, amb els rajos del sol, doncs... Home,
s'ha de tenir especial cura. Exacte. Amb la pell i amb les pigues, més
poden
encara.
Poden sortir pigues, poden sortir taques, llavors parlarem una mica i ens informarem de quan ens hem de preocupar o no, i parlarem també, coneixerem històries de gent que viu fora, de gent, per exemple, que viu a Islàndia, de gent que viu a Finlàndia, farem també una mica de recorregut fora d'Espanya per veure com és la vida també a altres llocs.
Ostres, quin despertar més xulo m'espera aquest cap de setmana amb els matins de Mar... el cap de setmana a Mar Puerto, de Mar Puerto, és que està Mar Puerto allà, des de les 6 del matí fins a 2:15. Mar, moltes gràcies.
Gràcies.
Bon cap de setmana, cuida't. I ara, arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz i després, a migdia, parlarem de com canvien l'ecosistema les formigues boges. Fins ara.